I ja estem en directe a les veus del matí. Estem a YouTube, a Instagram i Twitch, Ivan.
Correcte, i estem a 2025, hem tornat a la realitat un altre cop.
Sí, després d'aquests petits records que formen
Back
part
to the future
de la història d'aquests 43 anys de Ràdio Vilafant. Albert, Carol, tu ja havies nascut, oi que sí? Bon dia.
Home, sí.
Ah, però és que l'Ivan no.
No gaire, eh? Ah,
L'Ivan no,
que
jo, clar.
El 87,
jo... No, jo soc del 80, també tallo ran, una mica ran, però bé. Però sí, érem nascuts.
Molt bé, no sé si vols fer algun comentari per aquest dia, per al tema de la ràdio.
Mira,
o passem
tema...
directament, com vulguis.
No, és que avui em va lligat una mica tot, perquè avui us volia parlar de llum i clar, tot està molt il·luminat. He vingut aquí amb un cel serè, hem agafat ara el cotxe vinguent de casa.
Un cel fantàstic.
Tot serè, tot il·luminat. Arribo aquí, és d'aniversari, el plató està il·luminat aquí amb uns... sembla un plató d'estudi de gravació.
I em dóna la sensació que la foto que penjarem a xarxes
també
socials...
Sí, també, ja he aprofitat per il·luminar-me una mica i avui us volia parlar de llum perquè aquesta setmana serà recordada pels vostres 43 aniversari, però també serà recordada perquè d'aquí ben poc, el dia 7, la Rosalia estrena nou disc. I això segur que marcarà un abans i un després, i més després de veure el primer single, que no sé si l'heu escoltat, però està per tot arreu, el Berghain aquest, amb l'orquestra. Mira, ara sona de fons una mica.
I què té a veure tot això, Albert, la música,
doncs,
amb
pensat,
els llibres avui,
pensat,
a veure?
He pensat que ja que estàvem il·luminats i que la Rosalia ens ha marcat aquest nou disc que es dirà Lux, precisament Llum, i que ha començat amb aquest single que ja ha estrenat, que és tan, bueno, una bogeria de tema, que a mi m'ha deixat així com en xoc.
Descol·locats,
però,
no?
Però t'ha agradat? A tu t'agrada?
Sí, 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 no, a mi,
ah, sí?
A mi m'ha semblat extraordinari. Extraordinari.
Una obra d'art.
La història que hi ha de fons i les interpretacions que he anat llegint de diferent gent i així. I el que vindrà, és a dir, el que vindrà a partir del dia 7, doncs es veu que serà espectacular. I jo, que m'he aixecat així com il·luminat, dic, deixa'm parlar de tres autores amb molta llum. He pensat, avui hem de parlar d'autores amb llum, d'autores que hagi llegit últimament, que hagin publicat aquest any 2025, i que tinguin tres obres també, doncs que provoquin això, una lluminositat especial. No les estic comparant amb la Rosalia, que també, perquè són molt bones escriptores, totes elles, però em lligava una mica tot això de llum. I arribant a aquest estudi, ja tot il·luminat, dic, carai, tu, això
ja és el nou mas.
Està tot lligat, i d'aniversari a sobre, 43 anys, fantàstic. Doncs, si voleu, comencem amb aquestes tres recomanacions de tres autores. Elles són la Míriam Cano, que és traductora i escriptora, poeta, novel·lista i traductora de l'anglès. Llavors continuarem amb l'Ada Klein Fortuny, que és el pseudònim d'una autora també catalana, que de professió és doctora, metgessa, especialitzada en tema de tuberculosi, però com a escriptora també ara ha anat fent les seves coses i en parlem. I l'última que us parlaré acaba de sortir el llibre, que es diu Fam, i és de la Núria Busquet Molist, que també és traductora. Ella és traductora, vull dir, es dedica només a traducció. I ara també, doncs, ja ha escrit algunes obres, també algun poemari i alguna altra novel·la, i avui us vull parlar de Fam i de les dues altres escriptores. Comencem amb la Míriam Cano, que el llibre va ser publicat el maig-juny d'aquest any, i és un llibre per llegir molt a l'estiu, però ara que també...
Estem més de recolliment, no?
De recolliment, i que encara tenim aquest record, no?, de l'estiu que s'està... Bé, que encara s'allarga tant, això
sí.
Arriba estiu i hivern.
Mira
no?
Avui, sí. O ahir, o abans d'ahir.
I pensava, mira, me'l vaig llegir durant l'estiu, just quan va sortir, i era una molt bona lectura d'aquell moment, perquè parla de les illes gregues, parla d'un viatge a les illes, bé, de fet, de dos viatges amb amics cap a una illa que es diu Metamorfosi, concretament, que és el títol del dietari. No és ben bé una novel·la, sinó que és un llibre més d'una novel·la de viatge, un dietari, on ella recorda aquests dos viatges a les illes, i ho fa amb un vocabulari molt poètic, amb una... et dona una sensació de pau i lluminositat, això que parlàvem de la llum, perquè descriu perfectament el paisatge mediterrani, la calma, la conversa llarga, pausada, estem de vacances, ara ja no estem, però aquell moment sí. I
davant del mar.
Sí, davant del mar, però davant del mar no, eh? Tocar del mar, peus, bueno, peus a l'aigua, diguéssim, no, no allò veient el mar, sinó...
Sentint-lo.
Sí, sentint-lo.
En tots els sentits.
I intentant ser una sola cosa. I és un llibre preciós, que és molt plaent de llegir, ella va recordant diferents coses, fa un elogi del Mediterrani, de la nostra manera de ser, perquè ella és traductora de l'anglès i, per tant, culturalment sempre... està molt relacionada amb el tema anglosaxó, però en aquest dietari es declara mediterrània, perquè se n'adona que, tot i que té els seus referents culturals molt, molt cap al nord, ella és d'aquí. I
se sent.
Ritme lent, contemplatiu del mar i de les tardes llargues amb amics, amb el cafè que es va allargant i tot això, això és seu, no? És propi d'ella. I també, si som mediterranis i llegim el llibre, doncs ens sentim molt, molt identificats. Per tant, una novel·la, no ben bé novel·la, sinó més dietari, diari d'estiu, de la Míriam Cano, que us recomano moltíssim, el trobareu bellíssim, preciós i lluminós, com el que acabàvem de dir. Llavors, la segona proposta que us faig avui és una novel·la que té nom de dona, Lisa Cohen. També aquí no és ben bé una novel·la, estem per trencar una mica els gèneres, sinó que és una carta que anem llegint en boca de qui l'escriu, d'aquesta dona, que l'està escrivint just abans de trobar-se amb el seu últim amant. I a la carta, que no li donarà mai, sinó que la va escrivint, és un record de totes les seves relacions amoroses, sexuals, eròtiques, depèn, totes les seves relacions amb altres homes. És a dir, com he arribat fins a tu, no? T'explicaré com he arribat fins a tu, qui sóc ara, després de tot el que he viscut amb altres, amb altres parelles, diguéssim, no? Un exercici de sinceritat, però és molt lluminós, i torno a anar amb el terme de la llum, perquè és molt vital, no? L'autora es queixa molt de que els joves d'avui en dia, no em facis definir la franja joves, però que estem molt turmentats, no? Que l'amor ens ha turmentat molt i vivim l'amor com molt turmentat. I ella el viu des d'una serenitat, no? Ja té la protagonista no diu quina edat té, però es nota que és una dona madura, que ja ha viscut certes coses, i mira el passat amb certa... no complaença, però sí amb un bon record, tot i que hi ha escenes molt dures, ha viscut coses molt, molt fortes en les seves relacions, fins i tot fosques, però de totes en sap treure allò positiu que l'acaba definint com és ara. És a dir, accepta qui és ara...
Gràcies a totes les experiències
tot
viscudes. Viscut,
fins i tot allò dolent, no?
Sí, és que tot serveix.
Clar. Bueno, però costa això, eh? D'agafar tot el sac i dir, mira, això sóc jo.
Sí, que costa.
Quan poder treure...
I sobretot mirar les coses que no ens han agradat tant, eh?
Clar.
Aquestes ombres.
I jo crec que és una... En aquesta recerca de la lluminositat que us deia, doncs crec que és una obra que acabes, doncs, tranquil amb un mateix, no? Després d'haver-lo llegit i amb una certa vitalitat que a l'inici, doncs, em sembla que no irà per aquí, però sí que t'acaba donant aquest ple lluminós de vitalisme, eh? Sobretot si l'haguessin de definir d'alguna manera a l'obra. Una obra molt, molt, molt i molt vital i d'acceptació d'un mateix, que això trobo que a certa edat ja comença a ser hora que ens acceptem amb els pros i contres i que no estiguem lluitant cada dia en ser, no sé, que hem de ser els millors. I,
com tot això no existeix, ja. La perfecció, doncs, què és la perfecció?
No sé.
Per cadascú és una cosa.
La Rosalia, avui és la Rosalia,
vale,
jo crec
sembla.
Que sí.
Donem-li tot el poder, no?
Per ella. Bé. I l'última proposta, també lluminosa, però aquesta és la més fosca que us porto.
Ai.
Perquè, bueno, ai, clar.
Ah, clar, dius
que
fosca,
literatura,
fosca. En quin sentit fosca?
La literatura
fosca?
Parla de la vida i a vegades la vida és dura.
Sí.
I en aquest sentit és bastant dura la novel·la perquè parla de... Aquí tenim el monòleg de la protagonista, d'una dona, d'una mare que parla de l'anorèxia de la seva filla. Tenim un tema aquí bastant dur, complicat, difícil, però també a la vegada... Aquesta lluminositat que m'agrada trobar i que avui he volgut trobar fins i tot en el lloc més fosc, doncs el relat és molt alliberador, molt sincer, tothom diu és l'obra més personal de la Núria Busquet. No parlaré de la seva vida perquè aquí estem llegint una obra de ficció, però sí que hi ha molta cosa personal de l'autora i això es nota. Cap al final, bueno, al final, en els agraïments, parla de la supernova. La supernova és com el final d'una estrella, no?, que explosiona. I diu, l'objecte original, el progenitor, col·lapsa per esdevenir un estel de neutrons o un forat negre, o ser destruït. Una supernova pot arribar a brillar tant com una galàxia sencera abans d'anar-se apagant en un període de setmanes o mesos. I l'obra fa una mica això, és a dir, explosiona, pensem que hi haurà un final, no gaire lluminós, però aquesta explosió prèvia al final, que podria ser la vida, diguéssim, doncs és molt i molt, molt i molt lluminosa, molt reveladora, molt, molt, molt sincera i bonica, tot i aquesta duresa. I a mi m'ha agradat que fes aquesta comparativa al final amb aquesta explosió, amb aquesta supernova, perquè he llegit la novel·la d'aquesta manera, no? com algo que es necessita, que necessita ser dit, necessita ser explicat, que aquest monòleg és molt sincer i que aquesta lluminositat, encara que aparentment no hi hagi de ser, perquè és una cosa molt, molt dura i molt difícil d'explicar, sí que hi és, i que a la vida també ens passa, no? Això, que fins i tot en els moments més difícils, potser nosaltres no la sabem veure, perquè ens costa una mica si ho estem visquent en primera persona, però sí que hi ha llum. Hi ha llum amb la gent que t'ajuda, hi ha llum amb qui tens al costat, hi ha llum en aquells petits coses que poden funcionar tot i que la cosa sigui dolenta. Per tant, he trobat molt alliberador i molt catàrtic aquest monòleg de la mare que ens explica la seva experiència, que ja prèvia d'ella, en la seva infantesa, ja havia patit un procés similar i llavors el viu amb la carn de la seva filla, i això encara amplia més aquesta duresa. Però bé, no em quedo amb la duresa, em quedo amb la llum, que avui era
el tema,
el que anàvem a buscar. Per tant, ho recomano, però molt, molt i molt i molt, les tres autores. Primer, perquè són unes donasses, si les seguiu, si les coneixeu, la Míriam Cano, la Núria Busquet i la de Klein Fortuny, tot i que és un pseudònim, i qui busqui ja trobarà qui és, diguéssim. Ja en havíem parlat una vegada, perquè havíem recomanat fa temps una novel·la, que era un assaig també, que es diu La plaga blanca, sobre la tuberculosi, amb autors importants que havien patit tuberculosi, però tot i així creaven aquesta lluminositat també. És a dir, gent que estava condemnada a morir, personatges famosos molt importants, que tenien tuberculosi pel moment, per l'època i així, però que van continuar creant. És a dir, van trobar la llum en allò que sabien que arribaria la foscor, no? I que no es van penedir d'allò que feien, al contrari, van lluitar fins a l'últim moment per crear i crear alguna cosa important que donés llum a la resta i tot i saber que al final era a prop o que no viuríem molts anys o que la previsió era que no viure tants anys. Per tant, amb l'Ada Klein, si algú la vol buscar, La plaga blanca, que la podeu recuperar i llegir-la, o ara llegir l'última que ha tret, que és aquesta Lisa Cohen, doncs us recomano les tres autores. I us recomano esperar a la Rosalia, a veure què...
Mira, la podríem
posar,
si no sé si l'Ivan la té a mà.
L'hem sentit un moment de fons.
L'hem de posar al final, perquè si no els companys de YouTube, Instants, faran copyright i ens
tallaran. Sí, clar, no, dic ara per acabar
I
la secció.
Tant, la tenim
sí,
preparada.
Sí, perquè ella en aquesta primer single col·labora amb York, que és un pit roig que està cantant al final, ella vestida així com de Blancaneus en el videoclip, que allà en una habitació que entren tots els animals. Si veieu la pel·lícula original de Disney, és una reproducció exacta de la Blancaneus que arriba al bosc i tots els animals la van a buscar i tal, és que és clavat. Però després hi ha una part de foscor, també, i Leaves Tumor, aquest músic de compositor de música electrònica que al final fa uns versos així bastant més d'usos, però clar, hi ha alemany, hi ha anglès, hi ha el seu castellà, el seu fragment de la Rosalia, una cosa... I tota l'orquestra simfònica de Londres allà tocant, no? Que obre l'habitació i tota l'orquestra està dintre casa seu, eh? Això...
Ja veus.
No sé, quan si obres tu les finestres de casa i et trobes l'orquestra simfònica allà tocant a casa teu, Déu-n'hi-do, és bastant impactant. Però justament obre aquesta finestra i entra la llum, aquesta llum que ell dona títol al disc de Lux, i també està davant d'una finestra que hi ha una creu, hi ha molt de simbolisme cristià i així una mica diví. Bueno.
Has vingut molt il·luminat.
Sí, he vingut il·luminat.
Avui t'has aixecat així, tot això, tota aquesta llum la porto cap a la ràdio.
Sí, la lligo amb les novel·les i ho farim tot plegat.
Albert Querol, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I fins a la propera. I a seguir llegint i llegint.
Sí, sí, i il·luminar-me una mica
més. I també, amb molta llum. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.